A Catalunya, la sisena onada està fora de control i en les últimes 48 hores s'han sumat més de 10.000 nous positius. També ahir va començar la vacunació dels infants que tenen entre 5 i 11 anys. A la Fira de Barcelona es van punxar també un centenar de menors. El Departament de Salut volia veure com funcionava el sistema i la previsió és que aquest diumenge ja s'hagi arribat als 2.000 vacunats. Per parlar-ne de tot plegat, avui tenim amb nosaltres el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Antoni Soriano, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Abans de parlar dels infants, doctor, em sembla bé fer una radiografia o una fotografia del que està passant a dia d'avui a Catalunya, i és que Catalunya ha sumat més de 10.000 nous contagis de Covid durant els últims dos dies. La sisena onada està fora de control, ja?
Estem veient que hi ha una incidència acumulada que sobrepassa ja, que es va accelerant a mesura que passen els dies. Això en impacte hospitalari probablement és menor a onades anteriors, i això és en part i en gran part degut a la vacunació. Però està clar que la vacunació és una eina més que tenim, de la que disposem i de la que realment ens beneficiem. Però no sabem, tenim una incertesa molt gran en el que passarà els propers dies i, per tant, tota la prudència o mesures de precaució han de vetllar en totes les trobades que puguem fer en els propers dies.
De fet, és evident, i així ho hem explicat durant tota la pandèmia, que la fotografia que veiem avui i que posem sobre la taula els mitjans de comunicació, però sobretot els experts en malalties infeccioses, els epidemiòlegs, etc, retrata el que passava fa 15 dies. I és que fa tot just una setmana que s'acabava el pont de la Puríssima. Aquestes xifres ja recullen l'impacte d'aquests 5 dies que molts van tenir festa i van aprofitar per sortir o no?
Sí, estem ja, de fet, avui és dia 16, el dia 6 era el dia enmig del pont, per tant, sobretot en els propers 2-3 dies acabarem de veure aquest impacte del pont. I com dic, ha acabat el pont, però venen festes de Nadal i festes de Cap d'Any, i això ens preocupa pel possible impacte que pot tenir en l'acúmul ja d'incidència i en l'acúmul d'ingressos que portem.
Per tant, doctor Soriano, queden dies d'augments de contagis i de més persones ingressades als hospitals i a les UCI?
Sí, però com he dit, lògicament amb més incidència, amb més incidència sobretot en franges de població 50-60 anys, que són les que estan rebent l'impacte de la pandèmia. Lògicament, sense una tercera dosi, per exemple, de vacuna, un reforç de la vacunació en aquesta població, això podrà tenir un impacte en els ingressos hospitalaris. No tant a la gent jove, però sí que estem veient també ingressos de gent jove que no s'ha vacunat o que realment no està protegida enfront de la infecció.
Esclar, ara ens ho explicava, també arriben festes nadalenques que en aquest sentit es faran molt llargues. No sé si encara hi ha esperança en estabilitzar certa situació o ja es dona per impossible.
Sí, home, sempre hi ha aquesta esperança. Lògicament hem de ser molt, molt responsables en les trobades familiars i sempre intentant minimitzar el risc. Sabem que portem tots ja dos anys de pandèmia, pràcticament, i la gent està molt cansada, i això és comprensible, i és un fet que no es pot amagar, i per tant el que demanem és prudència, intentar doncs mantenir una certa distància, intentar, lògicament, que les persones més vulnerables, les persones grans, puguin estar en una situació de mínim risc, i això és el que hem de fer els propers dies per intentar aplanar la corba i intentar que no se'ns desbordi la situació.
Sí. Insisteixo, ara parlàvem del pont de la Puríssima, per tant veiem una fotografia de fa dies, de fa gairebé una setmana. Una altra fotografia que podem posar sobre la taula a dia d'avui és saber i preguntar-li al doctor Soriano si ha funcionat o no d'alguna manera la instauració d'aquest passaport Covid.
Això ja no li sabria dir. Jo sóc pediatre, sóc pediatre epidemiòleg, però no sé si aquesta mesura, no sé quin impacte ha pogut tenir en el fre. de la pandèmia, però el virus circula per on pot, intenta replicar-se en persones que tenen doncs menys protecció, i hi ha encara una part important de la població adulta que no s'ha vacunat. Estem parlant de franges de 30-39 anys, on el percentatge no arriba al 80%. Per tant, recomano, insistim sempre, de vacunar i d'intentar, perquè la vacuna és una eina que disposem i que ens pot ajudar col·lectivament, i és una eina de responsabilitat i sobretot de solidaritat amb els altres, sí.
La vacuna és una eina, però atenció, perquè el Centre Europeu de Control de Malalties a Europa assegura que la vacunació no seria suficient per frenar la variant Omicron que ja ha arribat a casa nostra.
Sí, però segueixen parlant des de l'ICDC i des d'altres institucions de que la protecció és d'un 70% amb una pauta complerta, és a dir que pauta completa per casos greus, per prevenir casos greus. Per tant, sí, podem passar la infecció, però la passarem probablement de forma més lleu o de forma menys greu, i per tant, tot el que puguem fer per ajudar a mitigar aquesta pandèmia és benvingut.
Sobre aquesta nova variant, doctor, quins són els seus símptomes? Hi ha canvis amb les variants anteriors o no?
No, sembla que la variant Omicron probablement tingui una replicació més efectiva en les cèl·lules no tant de l'alvèol com de l'arbre bronquial. Pot produir més casos de bronquitis, probablement, o de bronquiolitis en els menors, però això és molt inicial tota la informació que està arribant, i per tant encara no podem definir un patró de sintomatologia que pugui ser diferent a les variants anteriors del coronavirus.
Com a professional sanitari, doctor, apostaria per alguna restricció per evitar l'expansió de la sisena onada?
Això és una decisió que ha de venir de salut pública. Lògicament, en funció de com evoluciona la incidència, si realment estem parlant ara d'un índex de rebrot de 700, em sembla que era avui, això arribarà un moment que probablement haurem de contenir algunes mesures que havíem deixat de fer en unes anteriors, però jo no espero, no seria una situació molt, molt difícil de tornar amb una situació d'inici de zero, i per tant igual s'han d'aplicar, sí que s'haurien d'aplicar algunes mesures com alguna restricció en locals tancats i sobretot en interiors. Però probablement això està sobre la taula de salut pública, i probablement les properes setmanes, en funció de com evolucioni tot, doncs s'acabarà decidint o no.
Preguntem-ho diferent, eh? Si finalment la Generalitat no aplica cap restricció, com anunciava aquest dimarts la portaveu del govern, Patrícia Plaja, de cara al Nadal, quina recomanació fa a les famílies per evitar contagis?
Quina recomanació faig? Intentar que tothom estigui vacunat, que tothom estigui, almenys amb la població adulta de més de 60 anys, amb una tercera dosi, que la població adulta jove estigui amb una pauta completa, que els infants que tenen possibilitat doncs de vacunar-se ara, que puguin demanar cita prèvia i que puguin anar a vacunar-se, i que intentem, en la mesura del possible, doncs mantenir una certa distància, ventilar bé tots els entorns on ens movem. És important aquesta reducció de risc per la ventilació, perquè hem vist clarament que la transmissió per aerosols és molt important en aquesta pandèmia, en la infecció per coronavirus, i per tant recomanar prudència i recomanar molt, molt seny en les reunions familiars. Mm-hmm. És el més... I lògicament és de sentit, però potser no s'ha dit prou bé, però les persones que siguin refredades o que tinguin malestar, que no es trobin bé realment, que no acudeixin a aquest tipus de reunions, i que seria contraproduent que puguin doncs infectar els seus familiars i els seus allegats, sí.
Una altra cosa que s'ha posat molt sobre la taula aquests darrers dies, i no sé fins a quin punt es recomanes, fins a quin punt és la seva fiabilitat, i per això li volem preguntar, doctor, són els tests d'antígens, aquests sí, que es venen a les farmàcies. Fins a quin punt és fiable que jo em faci un test d'antígens just abans d'anar a dinar o a sopar amb la família per estar-ne més segur?
un test d'antigen positiu té un valor predictiu molt, molt alt. Per tant, un test d'antigen positiu ens confirma que estem infectats i que ens hem de quedar a casa. Un test d'antigen negatiu no ens descarta que puguem estar infectats. Probablement el seu valor predictiu negatiu sigui baix respecte al positiu. És a dir, si ens surt un test negatiu, hem de vigilar de no minimitzar el risc, com deia abans, però no ens assegura que no estiguem infectats del tot. Probablement no infectarem per exemple, si desconeixem la situació i no ens fem cap test antigènic, si tenim un test antigènic fet en les hores abans de la reunió, probablement aquesta persona no infectarà o no infectarà amb tant de risc com una persona que no se l'hagi fet i que no sapiguem la seva situació. Però igualment haurem de prendre les mesures corresponents. El test antigènic negatiu en una persona asimptomàtica absolutament, té un valor predictiu molt baix. Per tant, hem de vigilar.
10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Estem parlant avui amb el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, i precisament volíem parlar amb ell d'això també, de la vacunació infantil. I és que ahir va començar aquesta vacunació als menors que tenen entre 5 i 11 anys. Estan rebent la dosi pediàtrica de la vacuna Pfizer, de moment, davant dels temors que puguin tenir alguns pares. Doctor, la vacuna és 100% segura?
La vacuna s'ha demostrat fins ara que és segura, s'han administrat milions de dosis a Estats Units, Canadà, Israel, altres països. Austràlia ha començat a vacunar els seus infants, Itàlia també ho ha fet, altres països europeus s'estan afegint a la vacunació. I el que sabem de l'assaig clínic és que la vacuna és segura, que pot donar algun efecte local, com pot ser malestar a la zona de punció, pot donar algun efecte més a nivell general, com malestar, cansament, febreta, però com pot comprendre, el que sabem és de l'assaig clínic, del que es porta administrat, i la vacunació comença fa 2 mesos. Per tant, és segura la vacuna, sí, sens dubte. És eficaç, també és eficaç, i s'ha demostrat que protegeix, que té una eficàcia del 90%. I sabem que ja portem administrades en la població general, en la població d'aquesta franja d'edat, milions de dosis, i no hi ha hagut cap efecte advers greu. Per tant, podem donar aquest missatge de tranquil·litat.
Per què és positiu que els menors es comencin a vacunar?
L'entorn epidemiològic actual ha canviat molt, com comentàvem fa uns moments, i si bé els infants d'aquestes franges de 5 a 11 no manifesten generalment quadres greus, no veiem hospitalitzacions o les veiem de forma aïllada. Sí que és cert que hi ha quadres associats a la Covid, com pot ser el quadre inflamatori multisistèmic o el quadre de Covid persistent, la persistència de manifestacions clíniques més enllà de les 12 setmanes, que sabem que afecten també la població infantil, i per tant la nostra recomanació és que disposem d'aquesta vacuna i tot el que sigui intentar apaivagar i mitigar la infecció i l'explosió de la pandèmia, doncs és benvingut.
Abans estàvem fent aquesta fotografia del que està passant a casa nostra, aquests 10.000 contagis en només 2 dies a Catalunya. Les dades d'ahir doncs ens fan tema una mica el que pot arribar a venir, 5.500 casos nous en un sol dia. La vacuna per als menors, fins a quin punt pot permetre reconduir tota aquesta situació?
Quanta més població es vacuni, més aconseguirem frenar aquesta corba, intentant doncs que els efectes a nivell de la comunitat siguin més greus, no? Per tant, el que pot aportar la vacuna en aquesta franja d'edat, no només a nivell de benefici individual pels nens i nenes, sinó també a nivell col·lectiu, a nivell de benefici indirecte, doncs és incert en aquests moments, perquè sobretot pel que estàvem comentant fins ara de la variant Omicron, i sabem que aquesta mesura, per models matemàtics podria doncs, reduir un 10%, per exemple, la velocitat de la R, de la famosa R, i això no deixa de ser interessant i per tant, penso que en aquests moments és una eina més que disposem i que seria absurd que no la poguessin fer servir a nivell comunitari.
Doctor Soriano, jo sé que ara és molt probable que em digui per les dues coses, però és evident que molta gent es planteja per què vacunem les criatures tot just ara. Per ells perquè no es contagin o per evitar la transmissibilitat?
És que no per ells. O sigui, tot ells probablement a nivell individual es poden contagiar, però si lògicament les manifestacions clíniques dels menors, com he dit abans, són molt menys greus que no la població adulta. No oblidem que hi ha grups de risc dins d'aquests menors de 5 a 11 anys, com són nens i nenes amb cardiopaties, amb malalties neurològiques, amb diabetis, amb problemes metabòlics renals, hepàtics, que sens dubte, és recomanable que ja es vacunin, i la resta de població infantil, població sana, pot tenir aquest benefici també individual, pot ajudar a mitigar l'efecte indirecte a nivell de contagis i a nivell de transmissibilitat. Desconeixem si aquesta variant Omicron es comporta de la mateixa manera que les variants anteriors. Fins ara havíem vist que la transmissibilitat des de la població infantil cap als adults era menor, que no passa al revés, és a dir, de la població adulta cap als menors, però per aquest motiu hem de seguir molt atents en l'evolució epidemiològica.
Ho preguntava perquè fins fa ben poc es creia que els infants en la seva majoria no eren molt transmissors de la Covid. De fet, segons un estudi, ho ha estat només el 8%, i de fet, per la comunicació de tot plegat, vostè mateix ha rebut un premi, el Research Presentation Award. Això segueix sent així? Els infants són pocs transmissors del SARS-CoV-2?
Són menys transmissors que els adults. Però desconeixem, com li deia fins ara mateix, desconeixem si aquesta situació està canviant amb l'aparició de noves variants. I, per tant, hem de ser molt, molt curosos abans de donar per sentat que la població infantil no transmet. Podem dir que fins ara hem vist que transmet menys, sens dubte. Aquest estudi al que vostè feia referència, doncs sí, és un estudi on hem participat més de 150 pediatres de Catalunya i on ha estat publicat en una revista d'alt impacte, i on hem vist que estem parlant de l'any passat, del 2020, on vam veure que els infants transmitien menys, molt menys que els adults, en un entorn de domicili, de convivència domiciliar. Ara mateix, això amb la nova variant i amb la situació epidemiològica en la que estem, amb una població adulta pràcticament vacunada, sobretot en franges més vulnerables per sobre del 80-90%, aquesta transmissibilitat es pot haver desplaçat, i per tant hem de ser molt curosos abans d'enviar algun missatge en aquest sentit. Sí.
És evident que des de que es va iniciar la pandèmia fins ara, tots, i quan dic tots és des de grans científics, metges, doctors com el doctor Antonio Soriano, que avui ens acompanya, fins a neòfits com servidor de vostès en tota la matèria. N'hem anat aprenent, ho dic perquè amb aquest avenç tan ràpid que s'ha aconseguit, històric m'atreviria a dir, pel que fa a les vacunes, primer pensàvem tots que seria amb una dosi de vacuna i ja en tindríem prou, després va arribar la segona, després ha arribat la tercera, ja se'n parla d'una quarta. Amb els infants pot acabar passant el mateix, doctor?
Miri, l'evolució de totes les pandèmies, la de la grip en l'any 18 del segle passat, l'evolució d'aquesta pandèmia també, i per exemple de la grip del 2009, el virus tendirà a ser un virus estacional. Probablement al final serà un virus molt més transmissible, amb un gran nombre de mutacions, però la virulència o la gravetat d'aquest virus, probablement per sentit comú del mateix virus, per fitness i adaptabilitat del virus acabarà sent un virus menys agressiu. El virus necessita replicar-se, necessita cèl·lules per replicar-se, i per tant la tendència del virus serà que sigui més transmissible, probablement, però menys, amb menys gravetat. Arribarà un moment que aquesta vacuna, com pot ser la vacuna de la grip en el context de poblacions de risc, s'haurà de seguir administrant en poblacions de risc, probablement, i no en població general, perquè probablement la població general acabarà passant aquesta malaltia de forma molt, molt menys greu. A veure, això, en aquest punt encara no hi som. No hi som i probablement arribarem, però desconeixem quan arribarem i esperem que sigui aviat. Sí.
Un punt al que sí que hi som, doctor, és aquestes 71.000 sol·licituds per demanar cita perquè es vacunin aquests 71.000 infants. Suposo que aquestes són bones xifres.
Sí, són bones xifres i és extraordinari la resposta, de la població, dels pares i mares en aquest sentit. I ho han fet amb altres vacunes i ho estan fent amb aquesta, i jo penso que cal felicitar a totes les pares i mares de Catalunya per la resposta que estan tenint enfront d'aquesta recomanació. I, sens dubte, el missatge hauria de ser que tots s'hem d'ajudar a tombar aquest coronavirus, i que tots estem molt cansats i que el millor que podem fer ara és a part d'administrar la tercera dosi a la població de risc o a la població de més de 60 anys, començar a pensar en la vacunació en els nostres menors. Sí.
Metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, doctor Antoni Soriano, ha estat un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Un minut i mig que passa de les 9 del matí. Publicitat i en tornar, temps de tertúlia al matí de Ràdio Estel amb Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández i Agustín Rodríguez.